Som Pop-up Cat Ràdio a Twitter, Facebook, Instagram.
Va, obrim consultori d'orientació acadèmica, xarxes pop-up obertes per vosaltres al telèfon del directe 93-201-7474. Aquest diumenge ha tancat les seves portes al recinte de Montjuïc, al Saló de l'Ensenyament, i en la 29a edició s'ha apostat pels serveis d'orientació acadèmica i l'assessorament personalitzat. I és que cada any apareixen nous estudis i titulacions de nova generació, molts d'ells relacionats amb internet, les xarxes socials i la tecnologia. Però digue'm què vols ser i et direm què has d'estudiar. Segons l'últim fòrum de Davos, el 65% dels nens d'avui treballarà en professions que no existeixen o tot just comencen a endevinar-se. Marta Sabadell, què tal? Hola.
Hola, bon dia.
Marta Sabadell és psicòloga, orientadora acadèmica i professional de DEP Institut i d'EducaWeb. EducaWeb té les pàgines educaweb.com i .cat i és a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest i Google+.
Com ha anat el Saló de l'Ensenyament?
Molt bé, molt ple de persones, d'alumnes joves interessats en conèixer quines són les seves oportunitats, les seves possibilitats, i a partir d'aquí, doncs, amb molta feina, una feina ben intensa, perquè és dels pocs espais on els podem trobar a tots ells amb moltes realitats diferents i amb moltes situacions diferents, i amb moltes ganes de transmetre, doncs, que al final és la seva primera tria i que estem aquí, doncs, per acompanyar-los en aquest procés.
Està molt bé, ja veig, carregada d'energia. Què és el que més t'han demanat els nois i noies amb qui has parlat? Quins estudis i professions els interessen més, si haguessis de dir un genèric?
En general, cada vegada més ens trobem que les ciències i la tecnologia criden l'atenció, però sí que és veritat que tornen a obrir-se portes aquelles formacions més artístiques, més relacionades amb el cinema, amb la comunicació, el màrqueting, etc., o el teatre, que també poden tenir un pes important.
De fet, podríem dir que la tecnologia, internet i les xarxes socials formen part de l'oci dels nois i noies. Això també fa que els arrossegui a professions que els hi poguessin agradar més de que puguin tenir futur.
Clar, això ens interessa molt, perquè aquí estem connectant, no?, el que vindrien a ser els interessos personals d'aquests joves o d'aquestes joves amb els interessos professionals. I, per tant, és veritat que nosaltres, quan acompanyem aquests joves en aquest procés de tria, els diem, ei, que existeix la possibilitat de que aquests dos interessos vagin de la mà. Sí que és veritat, però, que els hem d'analitzar i que hem de detectar, clar, si funcionen junts o han d'anar per separat.
Home, aquesta resposta potser us sorprèn i tot, no?
Bueno, però benvinguda sigui, no? Obrim les possibilitats i les oportunitats.
Clar, per exemple, clar, us trobeu amb nois i noies que us pregunten què han d'estudiar, a on, per arribar a treballar a Facebook o a Google, potser?
Ens trobem amb nois i noies que tenen objectius clars, però també és veritat que ens trobem amb persones que dubten. I al final del que es tracta és de que siguem conscients que dubtar forma part d'aquest procés. I hem de donar temps i espai al dubte. Per què? Perquè al final... La vida és molt ràpida, no? Tenim molts canvis constants i hem de donar-nos temps i espai per poder dubtar.
En general hi ha bastanta confusió. O sigui,
hi ha confusió.
Són unes edats... És veritat, no?, que amb el tema del canvi del pla, gent que són més grans ho hem fet d'una altra manera, arriben molt més joves a haver de triar, no? Això és un problema o una oportunitat? Tu què creus?
Bueno, jo et diria que qualsevol situació complexa que se't presenti li hem de girar la volta, de donar la volta, i que sigui una oportunitat d'aprenentatge, una oportunitat de començar a traçar un itinerari, una trajectòria que al final no està determinat. És a dir, que escollim una primera formació no determina el nostre futur professional i, per tant, és una primera tria i en cap cas estem escollint a on acabar, únicament on començar.
Això és veritat. Segurament molts dels que ens esteu escoltant us ha passat, no?, que creieu que no teníeu massa clar, veu fer el primer any d'alguna cosa i després ja veu una canviada de carrera, no? Jo conec moltíssima gent que li ha passat això, no?
Ens hi trobem sovint, per això considerem que al final l'orientació acadèmica i professional, quan més d'hora la puguem començar, quan en etapes més primerenques hi puguem treballar, molt millor. I únicament per començar a descobrir com funciona el mercat de treball, quines professions hi ha, quines formacions existeixen, quines són noves, quines han desaparegut, etc. I, per tant, si podem començar a treballar amb els nois i noies molt més d'hora, fantàstic.
Tu dius que realment n'hi ha molts que estan desconcertats i fins i tot una mica angoixats, i dius que són per tres motius, no?, concretament.
Bueno, simplement el tema és que hem de tenir en compte tres elements per poder, no?, fer un bon procés d'orientació, un bon procés de tria, i per això necessitem el número 1. l'autoconeixement. D'aquest no ens podem oblidar, és la base de qualsevol decisió i ens servirà per aquesta tria i per qualsevol altra. A partir d'aquí, hem d'explorar quines són totes les oportunitats formatives, l'oferta acadèmica existent i descobrir les professions del mercat de treball. No únicament quedar-nos amb el que ja coneixem, sinó anar més enllà, conèixer, explorar. Al final, buscar informació ens farà avançar i ens farà poder fer una tria.
I saben on buscar informació?
Costa. Hi ha un excés d'informació, hi ha moltes webs possibles, moltes informacions, i per tant també aquest acompanyament tracta de donar eines, de donar estratègies i recursos.
Clar, ho dic perquè en aquests moments, i segurament ho noteu a través de la ràdio, que hi ha moltíssimes falques i promocions d'estudis universitaris i de coses que clar, t'impacten però no saps massa on anar. És veritat, navegant per la xarxa trobes cursos, però moltíssims cursos diferents, molt especialitzats, privats, uns que valen una pasta, els altres que no valen tant. Clar, és una mica caòtic, no només per ells, sinó per també les famílies, no?
Exacte, i per això nosaltres sempre considerem que per poder decidir o escollir una formació hem de tenir una espècie de checklist, no?, que ens permeti veure si això que estem escollint és el que s'ajusta al que nosaltres busquem. I aquí, doncs, parlem de quin és el sistema d'accés en aquests estudis, quina titularitat em donarà, una titulació oficial, una titulació no reglada, quins continguts faré, i no només el nom, no?, d'aquella assignatura, sinó anar més enllà i veure si els continguts d'aquesta assignatura s'ajusten a les habilitats també que
clar,
jo
és difícil, no? I a més ara que n'hi han de tan especialitzats. I el tercer punt és que el mercat laboral és molt canviant, no? Que també s'ha de tenir en compte.
Exacte, el mercat laboral és molt canviant i aquí sí, doncs el futur és variable. Estan escollint per on començar i per tant obrim la possibilitat per qualsevol persona que es trobi en un procés, doncs, de decisió o de canvi d'objectiu professional, que això també passa. Això sí, és important conèixer, no?, quines són les tendències. Crec que en cap cas podem atrevir-nos a anticipar cap tipus de futur, però sí conèixer quines són les tendències i les inclinacions, doncs, de cap a on aniran les professions, etc. En aquest sentit, considerem important conèixer professions relacionades, perquè moltes vegades, no, ens enamorem del nom d'una titulació o d'una formació sense conèixer què farem després.
Clar, no és per res, no? Però ja parlo jo a nivell personal, que a mi quan em van dir, i periodista, no sabia què era. Sí. Dic, què vol dir? Què estaré fent? Jo dic, què estaré fent?
Clar, exacte, ens hi trobem moltes vegades.
Sembla una tonteria, però és així, en aquella edat dius, no és periodista, què és? Què ser periodista? Fer diaris? No ho saps, no?
Per això és important, i moltes vegades ho expliquem, que han de conèixer quines tasques fan aquells professionals, quines funcions, com funcionen les condicions de treball, i en aquest sentit, aprofitar qualsevol oportunitat que tinguin d'experiència personal o professional per enriquir-se, per assolir aquelles competències, no?, que
clar,
a vegades
saber d'aquests vots
no
també, no? Clar, aquesta dada que donàvem, no?, que es deia Davos, no?, que el 65% dels nens d'avui treballen en professions que no existeixen en aquests moments.
Sí. Hi ha diferents estudis o una mica sona, no?, això, que hi haurà professions que desapareixeran, sectors que sorgiran nous, i per això del que necessitem és que la gent jove o la gent que es trobarà en el mercat de treball en aquest moment sigui competent i, per tant, que puguin assimilar, puguin desenvolupar competències que ens ajudin a anar-nos adaptant als canvis. Al final, ens trobem en una situació, no?, en la que hem de desenvolupar competències que encara no coneixem i, per tant, aquí hem de ser oberts, hem de tenir iniciativa, hem de descobrir possibilitats, ser flexibles, etc.
Al Saló de l'Ensenyament, per exemple, s'han presentat les noves carreres de 3 anys que oferiran les universitats catalanes a partir del curs vinent, no? Són, per exemple, grau de matemàtica computacional i analítica de dades de la UAP, també graus en disseny digital i tecnologies creatives de la UDL i graus en desenvolupament d'aplicacions web i mòbils de la URB. Aquestes no existien?
No existien i trobarem moltes formacions que no existeixen i que s'aniran creant per aquest motiu, perquè el mercat de treball és canviant, perquè la vida, el context, no?, evoluciona, i en aquest sentit nosaltres com a societat també hem d'entrar en aquest canvi, ser una cultura oberta, innovadora i connectada, capaç de donar resposta una mica a les necessitats que ens anem trobant al llarg del dia.
Tu que des d'EducaWeb heu estat en el Saló de l'Ensenyament i veieu tot el que hi ha al mercat, ens hem posat el dia? Els que ensenyen s'han posat al dia?
Costa. És difícil. És difícil per això, perquè hi ha molta informació i perquè també ens trobem, no?, que en els centres educatius tenen moltes funcions i se'ls demanen moltes funcions i a vegades és difícil arribar a tot. És veritat que l'orientació acadèmica i professional és un àmbit molt important dels joves i, per tant, en aquest sentit sí que considerem o fem una crida a que, sisplau, tots hi acompanyem, no? Al final, tots els que som agents educatius volem acompanyar aquests joves, que no vol dir escollir per ells, en cap cas. Vol dir acompanyar-los.
Per això el Saló de l'Ensenyament, sobretot aquest any, estava dedicat a això, no? A trobar-se gent com tu que t'orienta. Perquè tu què t'agrada? Quines són les preguntes que els hi fas tu quan et ve algú i t'ho pregunta? No sé, em pots donar informació?
Perquè bueno, no sé, tinc molts interessos, no sé de què treballaré, i sobretot pos amb el i si m'equivoco. Què passa si escullo una cosa que després no era el que jo esperava? O trobaré feina d'una cosa del que estudiï? Si jo estudio el que m'agrada, trobaré feina? Totes aquestes preguntes són recurrents i per això nosaltres ajudem o treballem perquè entenguin que al final en aquest procés no existeix una equivocació, perquè el sistema educatiu ens permet fer moltes possibilitats, i en provo una i canvio, etc.
Clar, és que hauria d'haver-hi una carrera per donar-te seguretat, no?
Bueno,
i aquestes edats encara no hi és.
Aquesta crec que és una superbona afirmació, perquè en el mercat de treball hi ha unes competències que són les actualment més demandades, que són les competències transversals, i aquí entra el treball en equip, la responsabilitat, saber comunicar-se, saber gestionar el canvi, etc. No? I al final aquestes no s'ensenyen a cap assignatura. Clar. I aquí tenim un problema, i per això hem d'empoderar els joves, donar autonomia perquè ells en si es puguin treballar aquestes competències,
sí, que al final són les diferencials. Home, que des de l'edat penses el més important és això, que no pas el que t'expliquin, però bé, això ja s'ho trobaran.
Bueno, a poc a poc.
Bé, també s'ha fet aquests dies el 17 i 18 la 15a edició de Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus al recinte Firal de Montjuïc. Tot això demostra que hi ha molt d'interès per saber què es pot estudiar, les sortides que tenen els estudis.
Clar, en el cas de Futura ens trobem també molts estudiants que venen a preguntar-nos de estic a tercer de carrera i ja vull pensar quin màster. A vegades ens toca frenar-los una mica, no? Per dir, prova, comprova que això que tu creus que teòricament t'agrada a la pràctica és així, no? Perquè al final a vegades és el que comentàvem abans, que t'enamores d'un sector i potser no l'has testejat, i donem aquesta possibilitat.
Home, és evident que la crisi ens ha portat a que la gent vagi ampliant estudis, no? O sigui, no parar abans d'arribar al mercat laboral. Potser que comencem a frenar, no, això?
La formació ha de ser al llarg i ample de la vida i, per tant, ha de ser totalment contínua. Això no vol dir que jo faci una formació superior, com podria ser un cicle formatiu de grau superior o uns estudis universitaris, i accedeixi a un postgrau o a un màster, però al final tots els professionals que entrem en el mercat laboral ens haurem de seguir formant i ens haurem de formar al llarg i ample de la vida. Per tant, no és un bolet en un moment determinat.
Dona aquesta sensació, no?, que hi ha gent que diu, bueno, com que no trobaré feina, faig un màster, faig un postgrau, i ens estem aquí només fent màsters i no arribem mai al mercat laboral.
Ja, obrim possibilitats, es poden fer voluntariats, es poden fer pràctiques en empreses, no?, que ja et permeten tenir un primer peu en el mercat de treball, conèixer què es demana, què es busca, quines competències he de desenvolupar, etc. I per tant, sí, jo crec que qualsevol tipus d'experiència o d'oportunitat personal i professional sempre és enriquidora.
Doncs mira, fem 2 minuts de publicitat i posarem una mica a prova la Marta Sabadell d'EducaWeb amb alguns casos concrets en aquest servei d'orientació acadèmica que estem fent aquí al Pop-Up. Com es descobreix, per què serviràs, què s'ha d'estudiar, per exemple, per dedicar-se a la ciberseguretat? Ara ho expliquem.
Et descobrim el que és tendència a aquesta hora. Aquest és el nostre repte.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. A Catalunya Ràdio estem a punt. Pop-Up. Tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Ets
Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Tens al davant un full en blanc. El teu futur està per escriure. Són les frases fetes més comunes que senten els estudiants de secundària a aquestes alçades de l'any, en què han de començar a decidir quin volen que sigui el seu futur professional, un futur cada vegada més incert a conseqüència de la transformació digital de la nostra societat. Aquesta cançó diu algunes d'aquestes coses. Diuen Brighton, és una cançó del 2004 de la Natasha Benfield. La posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som pop-up Cat Ràdio. Fent aquest curs, diríem, d'orientació acadèmica a través de la ràdio amb la Marta Sabadell. Ella és orientadora acadèmica i professional del Departament d'Institut i EducaWeb, concretament. I el que dèiem, algunes de les coses importants per saber quin ha de ser el teu futur o què és el que has de triar en el teu futur. I també, clar, jo preguntava a Marta, què s'ha de tenir en compte a l'hora de prendre una decisió sobre què estudiar?
Bé, el que comentàvem abans, no? L'autoconeixement com a base, l'oferta formativa i el mercat de treball. Però sobretot l'autoconeixement, perquè al final conèixer l'oferta formativa i el mercat de treball ho podem fer a través de les xarxes socials, d'internet, de buscar informació. Ara bé, l'autoconeixement és la base i per tant ens hem de preguntar quina personalitat tenim, com som, com ens definim, les habilitats, no? En què destaquem, en què som bons o bones, els interessos que comentàvem abans que poden estar relacionats amb aquells interessos personals amb els interessos professionals, els valors ocupacionals i, per tant, què busquen a les persones en les seves feines, tot i que pensen a vegades, no?, en els instituts, que això els hi queda molt lluny, al final estan escollint un sector. I, per tant, ja podem començar a identificar què és el que m'agradaria trobar en una feina. I a partir d'aquí també, doncs, veure quines competències, quines actituds, aptituds necessito per,
clar, mira,
per accedir.
Doncs fem una crida. En lloc de fer aquests testos tontos de Facebook, de quina famosa m'assemblo, o d'Instagram, com tinc els peus igual de quin famós, que això és una tonteria, que això ho fan per captar dades teves, o sigui, ja us ho dic ara, vosaltres el que oferiu a través d'EducaWeb és una eina que és com una mena de test per saber a què et podries dedicar, no?
Exacte, és un test d'orientació acadèmica en el que et fan diferents preguntes sobre grups ocupacionals que et puguin agradar, habilitats, personalitat, etc. I al final et dona, doncs, una sortida de resultats que et pot encaminar o pot ser un inici per començar a veure o a traçar el teu perfil professional.
Doncs mira, la guionista d'aquest espai, la Sílvia Creus, ha fet el test d'orientació acadèmica. Sílvia Creus, i què t'ha sortit en aquest test?
Doncs mira, m'ha dit que el grup ocupacional i professional que més s'ajusta a les meves característiques personals, segons les meves respostes, és en un 58% el d'educació i cultura, doncs una mica bé, sí que va, que implica, diu, feines relacionades amb els estudis i la formació cultural i la difusió d'informació.
I després, home, molt bé, ha afinat bé, no?
Sí, sí, bastant.
Difusió d'informació, periodista?
Sí, una mica, s'intenta. Després del diagnòstic m'ofereixen una sèrie de temes relacionats amb aquest grup ocupacional, doncs per navegar per EducaWeb i trobar, doncs, cursos, estudis, centres i també ofertes de feina que encaixin amb aquest perfil.
Bé, vas estar-te una estona, no?, fent-lo?
Sí, sí, sí.
És llarguet, o algunes de les preguntes que et fan, quines eren?
Doncs, per exemple, hi ha una part que és de tipus d'activitats i professions. Has de valorar del 0 al 3, o sigui, si t'agrada molt o poc, coses, doncs, idees de m'agrada fer anar eines, o m'agrada escriure, o m'agraden les feines creatives. Has de valorar-ho. I després hi ha una part més personal. També has de valorar del 0 al 3, per exemple, considero que sóc una persona pràctica, o sóc capaç d'explicar les coses als altres i convèncer-los, o també m'atrauen les activitats que impliquen esforç físic. Les vas valorant, n'hi ha moltes, hi ha com unes, no sé, ella ho sap més bé, la Isabel.
La Marta.
Però realment hi ha com una 20 o 30 de cada àmbit. Estàs molta estona responent.
Bé, no?
Sí. Bueno, és un primer començament, no? Que al final nosaltres moltes vegades treballem amb aquesta eina, amb el GR, i és un inici, perquè a vegades ens costa molt posar paraules, no?, a com nosaltres som, i si podem tenir un llistat o unes primeres opcions, doncs és més fàcil començar. És com començar a escriure un document en blanc. A vegades és complicat, si tenim ja la primera frase, i llavors ja tirem endavant.
Us hem viralitzat aquest enllaç directament a EducaWeb a través del nostre Twitter, que ja sabeu que és @popupcatradio, P-O-P-A-P Cat Ràdio. Va, de vegades és important triar el centre si tenim clar què volem fer per poder tenir l'opció per fer les pràctiques en un lloc on ens interessi treballar, suposo.
Totalment d'acord amb això. Al final, per buscar un centre, nosaltres estem decidint qui volem que ens formi en aquella professió o en aquella formació, i per tant hem de detectar amb qui poden fer pràctiques o amb quina cartera de clients treballen aquells centres educatius, perquè si a mi m'interessa ser xef, doncs potser vull buscar un centre educatiu que em permeti fer pràctiques en un restaurant de renom, per exemple. A partir d'aquí, també hem de valorar la possibilitat de fer estades a l'estranger i, per tant, els centres educatius amb quines condicions o a quins llocs em permeten anar a seguir formant-me.
Hem preparat un seguit de professions del present i del futur. Què s'ha d'estudiar per ser... Aquesta seria una mica la frase. Què s'ha d'estudiar per ser expert en seguretat online?
Mira, primer de tot, comentar que al final qualsevol formació relacionada amb les tecnologies, amb l'enginyeria, la informàtica, etc., tot això ens permetrà desenvolupar-nos en un sector tecnològic, digital, que és el que ens trobem, sí, no?, que avança actualment al mercat de treball. Per aquest motiu, doncs, no perquè jo esculli una formació determinada vol dir que el meu futur està ja escrit. En tot cas, hauré de conèixer quins sectors puc accedir i quines professions relacionades hi ha, no? A vegades ens trobem, doncs, que, per exemple, l'enginyer industrial, però l'enginyer informàtic també, però la persona que ha fet física o ha fet matemàtiques poden estar treballant en col·laboració.
Clar,
en un
totalment
mateix sector.
Sí. Aquí apuntaves el fet d'expert en seguretat online, parlaves del hacker blanc, és a dir, el hacker com... Perquè, clar, moltes vegades dius un hacker i tothom es pensa ja que és una professió dolenta, o sigui, que és una persona dolenta, pirata i tot això. No, hi ha hackers, de fet és...
El hacker ètic, per exemple, sí, seria una possibilitat. Aquí, clar, també m'agradaria comentar el tema del gènere, no? El condicionant, aquest condicionant personal, que és el gènere, té una força bastant important sobre les nostres decisions, i aquí obro portes a totes les noies que vulguin estudiar formacions relacionades amb la tecnologia, amb les enginyeries i sobretot detectar, no?, aquesta diferència que, al final, el hacker blanc, que és el hacker ètic que ens permet, no?, doncs, aconseguir les dades o la informació que necessitarem, però en format positiu, diguéssim. I, per tant, és interessant conèixer quines professions relacionades existeixen.
Mira, el Valentí Albert diu, s'ha de fer el que diu el cor. El cap ens fa anar només a fer els euros. Jo, amb 40 anys, em vaig reciclar i tornar a estudiar per canviar totalment de feina.
Doncs estic completament d'acord amb ell, perquè al final també ens trobem molts joves que ens diuen i quina és la sortida o la formació que té més sortides laborals, o jo vull una formació on pugui guanyar molts diners. Però al cap i a la fi, si ells decideixen en funció de les sortides professionals que tenim avui en dia o de quins són els sous aproximats d'ara, ells estan escollint anclats en un present que serà el seu passat. I, per tant, no estan detectant quines són les tendències de futur. Per això és important que escollin, que triïn en funció del que els mou, del que els agrada, del que els genera, no?, tota una sèrie de curiositat, etc.
Home, mira, algú que digui, jo vull ser expert en intel·ligència artificial i internet de les coses.
Per exemple, doncs tornem a estar amb temes de física, de matemàtiques, d'estadística, d'enginyeries, disseny. Per què? Perquè al final totes aquestes formacions estan relacionades i necessitem competències tècniques de cada un d'aquests professionals perquè això funcioni.
Dones que vulguin ser científiques de dades, big data, smart data, fast data, no?
Fantàstic.
Això seria important, no?
Fantàstic. Analistes de dades. Per què? Perquè actualment, no, funcionem molt amb aconseguir tota aquesta informació i no només aconseguir-la, no només tenir-la com a contingut, sinó a més poder-la analitzar, conèixer què ens està indicant, etc. I per tant, doncs, enginyeries, informàtiques industrials, el que sigui, qualsevol cosa que ens pugui relacionar amb les dades i a més podrem complementar amb qualsevol altre tipus de formació ja més especialitzada en l'anàlisi de dades.
Per exemple, un altre dels sectors importants, comerç electrònic, portar webs, botigues online, tot això també, no?
I tant, i aquí ja entren, per exemple, formacions relacionades amb el màrqueting, amb l'administració i direcció d'empreses, amb els programadors webs, persones que es dediquen al desenvolupament web i, per tant, que han de detectar quina seria, no?, la millor experiència o l'experiència més positiva pels usuaris d'aquella web.
N'hi ha moltes, de noms, però, per exemple, m'ha fet gràcia aquesta que dius broker de xarxes socials.
Exacte, en aquest sentit tenim, o funcionem molt per xarxes socials i, per tant, doncs, qualsevol opció formativa que ens doni la possibilitat de començar a formar part d'aquest sector ens permet desenvolupar-nos i, això sí, sempre assegurant-nos, no?, que aquesta tria, per moltes sortides professionals que tingui, és la que ens mou, la que ens genera curiositat i la que ens agrada.
La veritat és que hi ha moltíssimes coses més que podíem parlar, però jo crec que hem fet un tas que segurament haurà orientat alguns dels nostres oients i, no sé, sobretot, no sé si... Ara, una pregunta així final una mica filosòfica, però han de triar ells? Els pares han d'inserir d'alguna manera? Els han d'orientar també els pares? Perquè a vegades els teus pares veuen més el teu potencial que no tu mateix, no?
Sí.
Això tu què recomanaries?
Mira, jo primer que aquesta és la seva tria, la seva primera tria, i per tant els pares no poden escollir per ells, els pares, els professors, els tutors, tots els agents educatius, no podem escollir per ells. Això sí, els hem de donar autonomia, els hem d'ajudar a conèixer, i per tant, en aquest procés d'autoconeixement que comentàvem, és important que puguin fer aquest primer test, el GR, però a més, que un cop acabin, els pares també puguin dir, ei, doncs mira, a mi em sembla que en això ets molt bo i ho hauries de potenciar, o molt bona, i hauries de treballar-hi. O en aquí fluixeixes una miqueta més i potser això t'ho hauràs de treballar. Per tant, els pares formen part d'aquest procés sempre i quan sàpiguen on està la seva posició i, per tant, que és un procés en el que nosaltres hem d'acompanyar a que ells construeixin el seu projecte de vida i professional.
Clar, prou de dir, vull que el meu fill sigui advocat. No, prou.
No.
Si és advocat, perquè ho vulgui ser ell.
Exacte, exacte.
Escolta, gràcies, Marta Sabadell, d'EducaWeb. Ens farem el test orientatiu per veure si potser ens hem equivocat de feina, no se sap mai.
A vosaltres. No, no, al final és anar complementant l'itinerari professional i la trajectòria, o sigui que...
Moltíssimes gràcies per aquesta feina. Us continuarem seguint a EducaWeb.